Media. Són les 9.
Bon dia. Comença l'informatiu matinal del dimarts 16 d'abril. Us parla Aina Ruiz.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Media.
La Biblioteca Central projectada al Parc de Ramon Barnils es reactiva. El ple municipal ha aprovat inicialment aquest dilluns el projecte, redactat per Ball Studio Architecture i que planteja, finalment, un edifici de 5.155 metres quadrats soterrats al parc i que costarà gairebé 14 milions d'euros, 4 més dels previstos inicialment. Només el govern hi ha votat a favor. El PSC, el PP i Vox s'han abstingut, mentre que la CUP i en Comú Podem han votat en contra. Tota l'oposició ha coincidit a qualificar el cost del projecte com a molt elevat i ha reclamat a l'executiu que iniciatives com aquesta comptin amb la participació de tots els grups municipals. L'Ajuntament no té els diners per construir l'escola La Mirada, però la bona notícia és que la Generalitat sí que els té. Ho ha dit l'alcalde Josep Maria Vallès aquest dilluns al ple d'abril, on ha concretat que el govern podria gastar 8 milions d'euros si el centre és de dues línies, o 10 i mig si fos de tres línies. I la Diputació de Barcelona es fa càrrec per 4 anys més de la gestió de les biblioteques de Sant Cugat, integrades a la xarxa de biblioteques municipals de l'ENS. El ple municipal ha aprovat per unanimitat el nou conveni entre l'Ajuntament i la Diputació per valor d'1,19 milions d'euros. El nou document dona continuïtat a l'anterior amb els mateixos criteris. I els 5 partits de l'oposició no estan gens d'acord amb la composició del jurat dels nous Premis de Sant Cugat de l'any, hereus dels Premis Ciutat de Sant Cugat. En el ple municipal d'abril s'han aprovat les bases generals dels guardons que ara tindran un format només per membres del govern local. En els premis anteriors, el jurat estava format per representants de la ciutadania. La proposta ha prosperat amb els vots de favor de Junts i Esquerra. Les abstencions de PP i Vox i el vot contrari d'en Comú Podem, CUP i PSC. I el govern estudiarà la viabilitat de desenvolupar els terrenys de les antigues carpes Drink Lemon, propietat de l'Ajuntament des de 2022. En un equipament musical polivalent, la CUP veu necessari reactivar aquest espai actualment sense activitat per donar resposta a una demanda històrica davant la manca d'espais i equipaments. Diu, de petit i mitjà format destinats a la producció i oci musical per a bandes emergents, concerts i activitats del col·lectiu.
Nosaltres hem de proposar. Si no, convoquin el grup de treball d'equipaments i llavors ja els hi proposarem, també tindrem aquest debat aquí. Si no, només ens queden les mocions per proposar, només faltaria.
També vull recordar que el passat mandat no va haver-hi per equipaments. Diguem també les coses pel seu nom. Vull dir que aquest és un govern que treballa precisament per intentar arribar a un consens en un tema tan important com pot ser els equipaments de la ciutat.
El govern ha compartit la necessitat, però ha incorporat al text un estudi de viabilitat per certificar la idoneïtat del projecte. Tots els partits han votat a favor de l'esmena de Junts i el text s'ha aprovat per unanimitat. La renaturalització de la Pedrera Verda s'haurà de produir de manera natural. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat acabat el procediment judicial entre la gestora dels terrenys, Jaime Franquesa S.A. i la Generalitat. L'empresa va engegar un contenciós contra el govern perquè aquest havia aturat els treballs que estava fent per tapar-la. Ara, la companyia ha retirat la demanda, cosa per la qual el procés arriba al final. La resolució judicial arriba arran d'un acord entre l'empresa i la Generalitat que no obliga a recuperar cap estat anterior de la pedrera i es conforma que aquest espai es renaturalitzi sol. I a la tercera, no ha anat la vençuda. El ple d'abril no ha assolit un posicionament comú sobre el conflicte a Gaza, que es debatia de nou a proposta d'una moció d'Amnistia Internacional presentada per En Comú Podem. Igual que ja va passar amb els textos dels comuns i els copaires, l'entitat ha retirat el text en no estar d'acord amb les esmenes de Junts. El debat ha servit una nova vegada per posar de relleu les tensions entre els juntaires i el PP amb els partits d'esquerra. La moció d'amnistia pretenia, segons En Comú Podem, assolir un punt mig, d'acord que permetés totes les formacions fer front comú per adoptar de manera immediata l'alto el foc per totes les parts del conflicte. I canvis en la configuració dels consells de barri de Sant Cugat. Bullpelleres ja disposa del seu propi espai participatiu i totes les zones del centre s'unifiquen en una única assemblea.
Els cinc consells resultants, dels quals els tres històrics, Mirassol, Les Planes i La Floresta, ja fa temps que estan en marxa. El de Bullpelleres, que s'incorpora en aquest grup de barris amb un funcionament molt semblant a l'actual, i la singularitat, que sí que és una diferència important, de tot el centre, aquest gran centre que ens queda com a nou consell del centre.
Tot plegat ho ha validat el ple municipal aquest dilluns en una proposta del govern que també delimita i concreta tots els barris del municipi. La iniciativa ha prosperat amb l'abstenció de l'oposició, que ha qüestionat la idoneïtat d'aglutinar tots els barris del centre en un únic espai participatiu. Només Vox ha fet costat a l'executiu amb un vot favorable. I divendres es podrà consultar al web de l'Ajuntament qui està designant membre d'una de les meses electorals per aquest 12 de maig. L'Ajuntament ha fet aquest dilluns al matí el ple d'insaculació, que és el sorteig per designar els membres de les meses electorals on estan cridats a les urnes 66.088 santcugatencs que podran votar en 35 col·legis electorals i 90 meses. Per aquests comicis, quatre col·legis electorals canvien d'ubicació i es traslladen al Teatre de la Unió, al Club Muntanyenc i les escoles La Floresta i Pins del Vallès. Un total de 66.088 santcugatencs estan cridats a les eleccions al Parlament, una convocatòria per a la qual a Sant Cugat s'habilitaran 35 col·legis electorals amb 90 meses. I Creu Roja Sant Cugat Rubí Valldoreix es converteix en la novena entitat o personalitat que rebrà la medalla d'honor de la ciutat. La distinció s'ha formalitzat aquest dilluns en un ple extraordinari amb el qual s'ha aprovat la concessió de la distinció amb la unanimitat de tots els grups municipals. Així, Sant Cugat reconeix una entitat centenària per la seva contribució a la ciutat. L'entrega de la distinció tindrà lloc el 24 de maig durant el concert de la cloenda del centenari de l'Assemblea Local al Teatre Auditori i amb la participació de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat i la coral La Lira.
La nostra feina s'ha fet i es continua fent amb l'estil que ens és propi, discret i silenciós però eficaç. Davant la sorpresa que sovint ens manifesten quan presentem els resultats anuals de l'acció de la nostra assemblea, em ve al cap l'eslògan d'una vella campanya publicitària que deia: oi que no ho sabien? És que nosaltres treballem amb silenci. El que som avui no és més que un reflex del que ens ha donat la nostra història. Una història protagonitzada, com deia, per la nostra gent.
I l'Ajuntament ha decidit ampliar el topall de serveis extraordinaris del personal funcionari fins ara estipulat en 80 hores anuals per garantir la prestació de serveis ordinaris i estructurals. La necessitat ve motivada arran de l'actual manca d'efectius necessaris de la policia local i protecció civil per poder prestar el servei en condicions. No obstant això, i per evitar greuges comparatius, la mesura també tindrà aplicació a la resta de departaments de l'administració. La iniciativa, que ha comptat amb els vots a favor de tots els partits, tret de l'abstenció de Vox, s'endegarà durant 6 mesos, prorrogable a mig any més. Passat aquest període, l'Ajuntament analitzarà quins són els àmbits que més hores extres acumulen per aplicar les mesures pertinents. Precisament, Vox s'ha mostrat molt interessat en saber quins són els departaments que acrediten més serveis extraordinaris. Una informació que el tinent d'alcaldia de Bon Govern, Jordi Puigneró, li facilitarà un cop puguin fer la diagnosi de serveis anunciada després de la mesura.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 16 d'abril de 2024. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió, que ja sabeu, que és el que anomenem Societat Civil Santcugatenca. Totes les tertúlies les podeu escoltar a través de la ràdio, a través de la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a la web www.cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1, l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Víctor Alexandre, periodista i escriptor. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Montse Moral, farmacèutica i rotària. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
Ahir vam tenir ple, val? Ahir va ser un ple... Bé, no? Vull dir, per temps i tot això, ja que també és per... menys estàndard, el que hauria
sí,
de ser, no?
Va, podríem sí, dir. Per temps, sí.
Molt bé. Es van aprovar diverses coses, però segurament una de les més transcendents, sobretot de cara al futur, no tindrà una transcendència immediata, però sí de cara al futur, és l'aprovació del projecte de la Biblioteca Central, la biblioteca que està projectada al Parc Ramon Bernils. El ple, com dèiem, va aprovar ahir el projecte redactat per Vol Estudio Arquitectura, que és quasi idèntic del projecte del 2017. S'han fet petits matisos, però en base al cos central és exactament el mateix, i que planteja un edifici de 5.155 metres quadrats mig soterrats per sota del parc i que costarà gairebé 14 milions d'euros, 4 més dels que es preveien inicialment. Només el govern, Junts i Esquerra, hi van votar a favor. Tota l'oposició va coincidir a qualificar el cost del projecte com a molt elevat, cadascun amb els seus matisos, etc., però més o menys van coincidir. I tot i que fins que no hi hagi pressupost ni molt menys finançament, perquè en aquest cas es buscarà finançament extern d'altres administracions per ajudar a pagar aquests 14 milions d'euros, això no es tirarà endavant. Però ha sigut inevitable que, des de diferents sectors, des dels mateixos polítics com Ciutadans, doncs es compari aquests 14 milions amb els 10 que costaria o que costarà, si es fa tal com està prevista ara, la mirada, i que el govern troba excessiu aquests 10 milions, o fins i tot des de SOS Maristany també van comparar i van posar de costat els 100.000 euros que no vol pagar de lloguer l'Ajuntament amb els 14 milions de la biblioteca. És a dir, aquí fem una mica de barreja, però suposo que és inevitable que els ciutadans facin aquestes comparacions, i els polítics, que també les van fer els polítics. En tot cas, què en penseu del projecte? És necessari? És necessari així? És a dir, cal una biblioteca, però cal aquesta biblioteca? I què en penseu de tot el debat que hi ha al voltant de la biblioteca? Va, Víctor.
Jo en soc usuari fidel des de fa molts anys i, a més, la tinc molt a prop de casa i és, és no cada dia, però constantment. I bé, he pogut veure els dèficits que la biblioteca ha anat acumulant al llarg dels anys i s'ha quedat petita. És a dir, l'any passat vam celebrar el 30è aniversari i, és clar, en aquell moment, doncs, Sant Cugat tenia 40.000 habitants i ara hem passat a 60.000 més. La biblioteca és la mateixa. És veritat que s'ha fet a Mirassol, la biblioteca de Mirassol i la de Volpelleres, però són petites. Això ha alleujat una mica la situació, però no n'hi ha prou. I recordo que quan es va fer la biblioteca central es va considerar que allò era excessiu. Era excessiu, era massa. I també es va considerar que era excessiu el Teatre Auditori, tot en aquell moment, però ara en vivim d'això, realment. De manera que aquesta biblioteca, clar, ha anat passant els anys, té uns... són 1.200 metres, més o menys, quadrats, i, clar, ha quedat petita, col·lapsada, perquè, a més, no ha parat de créixer. Com que la ciutat ha crescut, doncs tenim més habitants, crec que creixia l'any a un ritme de nous carnets d'usuari el 20, o sigui, des de l'any 20 cap aquí, cada any 300 més, 400 més, 500 més, i el nombre de préstecs també ha anat creixent. I, a més, doncs, esclar, les instal·lacions estan antiquades, ja no funciona, hi ha moltes coses que no funcionen perquè han quedat obsoletes, i els treballadors no tenen un lloc per petit que sigui per menjar, els espais estan barrejats, les revistes, la gent on treballa, després no hi ha magatzem, i cada dia arriben llibres, eh? És una constant, on els poses. El sostre és un desastre perquè té goteres, a l'estiu, si s'espatlla l'aire condicionat, doncs al cap de 4 hores ja no s'hi pot estar. Bé, les portes no ajusten, terrible. I no hi ha sala polivalent, imagina't. De manera que, clar, considerar que no necessitem una nova biblioteca és no saber, o potser la gent que diu això no va a la biblioteca, potser no saben el dèficit que hi ha. La cultura sempre és el germà pobre i qualsevol pressupost de cultura sempre es considera excessiu. Sempre, sempre, per norma. Sempre hi ha coses molt més importants. Bé, a la vida hi ha... Però una cosa no és incompatible amb l'altra. Clar que hi ha coses molt importants, però bé, la cultura també. I només has de veure l'ús, la quantitat de persones que fan ús de la biblioteca per veure que és necessària. Perquè si no fos necessària no hi aniria ningú, estaria buida. De manera que benvinguda aquesta nova biblioteca. Comprenc que s'han de buscar diners. No sé si buscaran també suport privat, sponsors privats. Seria una solució, també.
Si ho van deixar anar, no sé. El regidor d'Urbanisme sí que va dir que també buscarien finançament privat. A mi em sorprèn això que deies ara, Víctor, no? De que, ostres, que sempre qualsevol pressupost que es destini a cultura sempre s'assembla que és excessiu. Però a mi em sorprèn en aquest cas el posicionament de les esquerres, que creuen excessiu un pressupost per una biblioteca, i sembla que una biblioteca no és el que faci falta a Sant Cugat. El centre de Sant Cugat, jo crec que, per el que dius tu, si falta una biblioteca, ha quedat obsoleta la de la Gabriel Ferrater. Ara també hauríem de discutir a veure si és el tipus de biblioteca que fa falta, perquè és, però és clar, és que la qüestió és que aquesta biblioteca vol anar més enllà i no ser només una biblioteca, sinó ser també un lloc per fer conferències. Fins i tot no sé si podria cabre aquesta mena de sala polivalent que també podria servir per fer concerts. L'altra cosa és que avui en dia no havent-hi pressupost, s'anunciï ja i s'aprovi ja aquest projecte. Suposo que és el pas previ a començar a buscar finançament. Ostres, sí, tinguent les arques de l'Ajuntament com les tenim, que s'està retallant per tot arreu, sobretot també amb temes de cultura i cooperació, doncs potser no és el moment idoni, no?, per aprovar el projecte. Entenc que si ho fan és perquè no volen demorar més, potser, poder-la portar a terme. La comparació que fa Maristany em sap molt de greu, però és una mica absurda. O sigui, comparar un equipament que a priori seria per molt més usuaris, que és al final em sap greu al final dir-ho així, perquè passen 3.000 persones pel centre d'Arc Maristany. Quanta gent passa a les biblioteques? Quanta gent són usuaris de les biblioteques? I després hi havia alguna altra cosa que es havia dit que ara no em ve al cap. Això, que la CUP posava sobre la taula, no?, de que no hi ha prou demanda de biblioteques, perquè les altres dels barris estan tancades a hores que no estan obertes al 100%. Bé, les dels barris no ho sé, però les de Sant Cugat, al centre, clar, sí que hi ha demanda, sí, i és necessària.
Sí. Tenim un convidat que ha volgut entrar a l'estudi, en Xavier Fornells, que en sap moltíssim d'aquesta biblioteca i de tot el seu projecte, perquè ha estat treballant durant molts anys a dins de l'Ajuntament, i m'ha demanat, puc entrar a parlar de la biblioteca? Ens estava escoltant, dic, evidentment, qui millor que tu per explicar-me?
No, però és que ahir vaig estar al ple en aquest punt per escoltar aviam què deien els polítics. No sé, no tinc retorn, no sé si parlo
sí,
fort
sí,
o fluix.
Sí, apropa't al sí? micròfon. Vale. Sí, així.
I, bueno, també em va sobtar molt la poca reflexió, o voldria fer una crítica en el govern actual, la poca explicació que ha donat a l'oposició, o si l'ha donat, sembla que l'oposició no se n'ha enterat. O sigui, per la manera de respondre, i estic amb el que acabava de sentir ara, que no té res a veure un naps amb cols, aquí estem barrejant coses, eh? Aquest projecte es ve treballant des de fa molts anys. És un projecte que va néixer en el mandat de la Carmela. Hem passat ja dos alcaldes i estem en el tercer. I no s'ha fet. I es va pensar en aquell moment perquè es veia necessari de fer un canvi en aquesta situació, no? de les biblioteques de la ciutat. És més, aquesta biblioteca respon també a un acord del sistema de biblioteques de la Diputació de Barcelona que exigia a l'Ajuntament de posar en solfa la Biblioteca Central Urbana en el seu moment, més tres biblioteques de barri. No es va posar en solfa la que tenim, la Ferreter, es varen fer dues biblioteques de barri i encara falta el de la Floresta de les Planes, que forma part del programa i del mapa de biblioteques de la ciutat. La importància de les biblioteques no l'haig de defensar jo, hi ha molts llibres que en parlen i no cal, però sí que hem de recordar que és l'accés a la cultura d'una manera pública, o sigui, de tal manera que no hi hagi cap barrera social ni econòmica que no et permeti aquest accés a tot. I per això és important. El tema del pressupost, és evident que és alt, és un pressupost alt, és un pressupost que quan es va presentar a l'equip de govern del mandat anterior, que presidia l'alcaldessa Ingla, amb el tripartit aquest, es va presentar, el vaig presentar jo i l'arquitecte, i va agradar molt, i bueno, semblava que anàvem endavant, però van passar 4 o 5 mesos d'aquest govern passat i es va decidir que no era prioritari i es va deixar en un calaix, no? Allò era un pressupost d'11 milions, fa 4 anys. Ara, amb la pujada de preus per tot el que ha passat en el món, doncs hem passat a 14 de cop, vull dir, ens ha costat ja 3 milions més. És més, aquesta biblioteca té un destí a davant de l'actual perquè l'actual hauria de transformar-se en un equipament que hauria de ser la sala d'exposicions de la ciutat. I ara, si tot hagués anat bé, ara estaríem traslladant llibres de la biblioteca actual a la nova i transformant l'actual en una sala d'exposicions i eliminar el lloguer de Can Maristany. Aquesta és la previsió que hi havia. Tot això no ha pogut ser i ara tot s'allarga i tot es complica, no? Però, bueno, jo penso que és una necessitat i jo crec que això, ahir era l'aprovació inicial. I penso que hi ha temps de que aquest govern senti l'oposició, explicar-se i tal, i buscar un suport més ampli, jo crec que el trobaran, per a l'aprovació final del projecte. O sigui, de l'inicial al final hi ha un bon tros, i en aquest hi ha moltes possibilitats, i a més jo estic d'acord que el pla d'equipaments de la ciutat s'ha de resituar, perquè cada vegada hem d'aprovar un PAM també, un pla d'actuació municipal, que espero que es faci un dia d'aquests, o es presenti o es porti, i això estaria aquí dintre, i per tant, un cert consens en el full de ruta d'equipaments que hi ha d'haver a la ciutat. Jo espero que això passi, i que, bueno, lo d'ahir. I després, aquests diners, bueno, fins que no s'hagi fet l'aprovació definitiva, fins que no s'hagi fet el pla econòmic financer d'aquesta biblioteca, doncs passarà un bon temps. Vull dir, no estem parlant d'aquests diners ara. Estem parlant d'aquests diners potser a partir d'aquí 3 anys i que acabarà, que aquesta biblioteca acabarà ja en el mandat següent. Vull dir que no són diners, que ara no podem comparar aquests diners amb les necessitats a dia d'avui que té la ciutat amb altres equipaments. I barrejar-ho és fer una miqueta de trampa, com deia, bueno, o de pagojo, com se li vulgui dir, no? Perquè em sembla a mi. Vaja, ja està, ja és el meu speech.
Perfecte. Doncs moltes gràcies, Xavier. Montse.
Bueno, jo faré un altre speech diferent. Jo soc membre d'una família numerosa. A casa vam estudiar gràcies a que les famílies numeroses estaven protegides per l'Estat. I jo vaig poder estudiar la meva carrera gràcies a poder anar a la Biblioteca Central de Catalunya. Jo anava allí cada dia i recordo la bibliotecària, que es deia Montserrat, que cada any, com que veia que anava allà, quan començava el curs, em deia, Montse, quins llibres necessites, que jo tinc una dotació pressupostària, compraré els llibres perquè tu veig que vens i els fas servir. Ella ja és morta, però aquí el meu agraïment immens. Mm-hmm. Aquesta bibliotecària i a la funció de les biblioteques. Les biblioteques cada vegada hi ha més gent, les biblioteques també tenen una... Quan ve l'època de la selectivitat i dels exàmens, és un lloc on hi pot anar molts estudiants a estudiar. Jo ara no faig servir la biblioteca, però no, a l'etapa de la meva vida va ser molt important la biblioteca. Aleshores, resumeixo, és un lloc de cultura, és un lloc públic que permet igualar la gent, i després que hem de ser persones que hem de mirar en el futur. No hem de fer vols de gallina, hem de fer vols una mica de... pensar, i jo, com sempre ho dic, ho sento molt, jo aprecio les persones, però no aprecio els partits polítics. I així de clar, no m'agraden els partits polítics perquè no miren per la gent, miren per les seves rèdits personals, perquè si ja feia falta fa 6 o 7 anys que ja es veia venir, per què topadegem sistemàticament una cosa que és necessària per la ciutat i per la gent del poble, com la piscina de Mirasol? Fa anys i anys i anys que ho demanaven. Quan ja ho teníem, no. Ara sí. Escolta, cada vegada és més car tot. Ho sento, però els partits polítics miren pels partits, però no estan mirant ni per la gent ni per l'economia de la gent. I això ho vull dir perquè és així. Sisplau, si fa falta, treballem per la gent i pensem en el futur. No fem demagogia. Mm. I ajustem i gestionem bé les coses. Escoltem a tothom. Però no ara perquè tu dius això, pamba. I ara fins que jo mani, tu esmeno. Jo ho sento, però és que això està provocant una desafecció de la gent per les institucions i pel que es manen, de veritat, perquè hi ha una altra vida a part de la política. I la gent ja n'està una mica...
Fins a dalt.
No, crec que els polítics han de tenir visió de futur. Les coses... per exemple, l'alcalde Aymerich... doncs va tenir visió de futur en aquell moment. Jo recordo quan es va inaugurar tot allò, clar, hi havia... no teníem cinemes, van aparèixer uns cinemes, no teníem teatre, hi havia la Unió, però que era el Teatre Auditori. Avui és un dels teatres de Catalunya amb un índex més elevat d'assistència. Tenim el Conservatori, hi havia la Biblioteca. Me recordo que quan es va inaugurar va venir el president Jordi Pujol, sí. I el diari de Sant Cugat va fer un titular amb una frase literal de Jordi Pujol que deia, això és espaterrant. Però després va afegir, això està molt bé, però ho heu d'omplir. Clar, perquè allò es veia, és a dir, superava les... la gent deia, pel que és el poble, per 40.000 habitants, tot això és massa. Però si tens visió de futur, saps que això no s'aturarà aquí. I, per tant, ara Sant Cugat viu són rendes d'aquella visió de futur. Ara aquesta biblioteca nova que es projecta, es pot discutir algun matís del projecte. Si cal que hi hagi una sala, un auditori per fer-hi concerts o no, es poden discutir coses. Però, en tot cas, la biblioteca nova és absolutament necessària. I pensar que és excessiu, que són molts diners, que costen molts diners... cal pensar quant costava en el projecte inicial, no d'aquest que es va aprovar ara, del principi, quan, amb altres xifres, la Generalitat posava 300.000 euros i la Diputació 600.000, tot això que després es va perdre. És a dir, el Xavier deia que ara, en aquest temps, en aquests pocs anys, s'han perdut ja...
Bé,
s'han perdut.
En 4 anys.
S'han incrementat 3 milions d'euros.
I el teu sou i la teva pensió no, eh?
Ah, no, això no, clar. No,
jo
això
no ho entenc, tot que
això... No, però diu, amb aquest endarreriment ja s'han carit 3 milions d'euros. Mm-hmm. Fixa't, el que costava al principi, el projecte inicial, si s'hagués fet en aquell moment, i el que, és a dir, els diners que s'ha incrementat des d'aleshores fins ara, fins al 2024.
Sí, bueno, perquè al món passen coses i els materials tot costa més, també ens ha passat amb la Unió...
També, sí,
la Unió, en aquesta fase, per el que jo sé, s'ha hagut de fer una ampliació de l'escenotècnic per pujada del material, perquè no s'activava, diguéssim, no sé, ara s'ha activat i espero que aquest estiu s'acabi a la Unió, al teatre.
Sí, tu creus?
Home,
jo les notícies que tinc és que, amb molta sort, a final d'any, no, bueno, potser el 25.
No, vull dir, s'acabi l'obra,
ah, bé, bé.
Després s'ha de posar a fer un rodatge, perquè els teatres aquests s'han de rodar dos o tres mesos, i després a final d'any és possible que es pugui obrir el públic, sí, sí. Però bueno, que l'obra s'acabi, perquè només que, no sé, només quedava la Cenotècnia, que és una obra de 8 mesos, vull dir, portem 4 anys. Es va començar tard, no sé per què, quan es va començar després no hi havia els materials, després ja no hi havia els diners, i ara si no poses els diners no pots comprar materials, i, si no, i, bueno, i ara s'han posat diners i ara s'han comprat, i crec que tots els materials ja hi són, i ja podríem obrir el teatre, però clar, això passa el temps, però ningú...
És com la línia 9 del metro, no?
Sí, no hauria de ser així, però ho sembla, no? I és una miqueta... Però bueno, jo penso que ens en sortirem, i sí que és cert que ahir en el ple algunes coses em van recordar alguns debats d'alguns plens de fa molts anys, fa 32 o 33 anys que es discutia al teatre, i jo me'n recordo que, bueno, que allò seria la, com ho deien, la piràmide o on s'enterraria...
La tomba o el panteó del senyor i Maria.
Això es deia, sí. I ja veus, i al final... Sí, però ahir també va haver-hi una miqueta de discurs que em sonava, em recordava debats de fa 30 anys enrere sobre el Teatre Auditori.
Recordo, hi ha unes imatges, hi ha un vídeo d'això, que es va fer un acte al Teatre Auditori, hi havia l'alcalde en aquell moment, que era Aymeric, i un actor, que ara és mort, que crec que vivia a Valldoreix, que no tenia gaire simpatia pel senyor Aymeric, i a més, durant l'acte, des de l'escenari, va blasmar aquell mateix Teatre Auditori. Hi ha unes imatges, i explica. O sigui, va dir que allò era horrorós, era allò era...
Miquel
Cors.
Miquel Cors. I el senyor Aymeric allà ho va aguantar tot. No, crec que es va aixecar i va marxar. Em sembla recordar que es veuen les imatges, s'aixeca i marxa.
Bueno, suposo que encara en té, però en tenia molt de geni.
Sí. I bé, el temps ha demostrat... El temps posa les coses a lloc. Si hagués estat un desastre, el Teatre Auditori seria buit. Per tant, va ser un encert, i s'ha de reconèixer.
Ara, té raó, jo crec, l'oposició, de que això s'ha de debatre, s'ha de... o posat en format PAM, o pla d'equipament, com es vulgui dir, i fer un full de ruta buscant el màxim consens. No és, segurament el 100% amb 7 partits és molt difícil, però que hi hagi un gruix que avali doncs, tot un procés de les necessitats d'equipaments que tingui la ciutat.
Però recordeu que fa uns anys qui estava totalment en contra d'aquest projecte de la biblioteca era Ciudadanos? Era Ciudadanos, sí, estava en contra, sí, completament. Nosaltres estàvem d'acord. Ara resulta que són uns altres, no? Ciudadanos no, ja no hi és.
Sí, estaven en contra. De fer cada ple anava un militant de Ciutadans allò d'incògnit, diguéssim, al torn de preguntes del públic, a fer un speech contra la biblioteca, no? I bé, per fer aquesta biblioteca també s'han de tallar alguns arbres, no? El Parc Ramon Bernils. Sí. A veure, no tinguem cap problema també més enllà, i a veure si l'oposició llavors critica la tallada d'arbres o no.
L'altre dia vaig passar i vaig veure molts arbres tallats, però no per la biblioteca, sinó per la sequera.
Per la sequera.
N'hi ha uns quants, eh? Uns quants, bastants, eh? Vaig flipar. Jo em pensava que aguantarien més i no aguanten. Bueno, no sé, això ja veurem com acaba, però bueno, jo penso que ara comença i crec que quan s'arribi a l'aprovació definitiva del projecte, i jo espero que hi hagi molt més consens, perquè penso que la gent ha d'entendre, bueno, ha de participar... Bueno, el Teatre Auditori no n'hi va bé, vull dir, es va arrencar així i al final el consens va venir anys després, en què ja dic, quan es va omplir i tot això, doncs es va acabar el debat i...
Encara hi ha algun debat sobre qui ve al Teatre Auditori, no? Hi ha alguns grups polítics que es queixen de que ve gent de fora, com si fos algun problema de que vingui gent d'altres ciutats, serà que els de Sant Cugat no van a Barcelona al teatre.
Però això tens raó, i per això hi ha el projecte de la Unió. O sigui, hi ha un problema del públic. O sigui, nosaltres tenim un públic en el Teatre Auditori, que tant de vol tinguem molts anys, però que té una mitjana d'edat molt alta i uns gustos mainstreams del teatre, diguéssim, el que... el que els èxits, no s'arrisca molt en el teatre, no s'arrisca. Perquè arriscar, obrir és car i has de cobrir les entrades, bueno. Per això hi ha la Unió. O sigui, la Unió sí que té aquesta possibilitat, primer, perquè té un aforament molt més petit i pots fer algun tipus de teatre, diguéssim, o d'espectacle, per més minoritari, que busqui un públic nou que no el tenim. I penso que aquesta és una... O sigui, serà el Teatre de la Unió la sala B del Teatre Auditori? No. Ho serà en un 10% de la seva programació. El 90% de la programació del Teatre de la Unió ha de ser producció local, producció de teatre amateur, producció de dansa local, de música clàssica local, de música pop-rock local. De tot això és el que... Bueno, així és, per això es va fer la Unió. Però un 10%, un dia a la setmana, dos espectacles o un, pues sí que es pot programar un tipus d'espectacle que no necessitis o només en l'escenari, 200 persones, o amb el teatre, 450 assegudes. Vull dir que ara tenim aquesta possibilitat i que serà, és molt més barat obrir, ha de ser més barat, perquè també és un teatre molt més modern, que amb un botó mous moltes coses, diguéssim, que no pas el Teatre Auditori, que té molts més anys, i això es nota en la tecnologia, bàsicament.
Un altre calvari començarà quan el dia que es decideixi fer la sala B real del Teatre Auditori.
Bueno, la sala B real...
Hi ha espai, per fer-la, hi ha espai.
Sí, sí, però jo crec que fent... hi ha opcions de tota la setmana dedicar un dia a un espectacle, diguéssim, amb un target de... buscant el target de 30-50 anys, que ara no el tenim. Bé, bueno, 50 potser sí, però és que ara el tenim dels 50 als 70, al Teatre Auditori, eh? Vull dir que ens situem. I també s'han de buscar preus, potser, bueno, tot això...
Però perquè aquest target és justament el que té més poder adquisitiu.
Sí, sí, ah. per això hem de pensar moltes coses. Bé, però la ciutat ha de pensar. Jo crec que si tens espais podem pensar, reflexionar, provar, però el protagonisme de la Unió és de les entitats culturals de Sant Cugat, sens dubte, totes, de cultura popular... O sigui, les bars, etcètera, la Mediterrània, de tots els grups locals de Sant Cugat, de teatre amateur, que han de tenir... I dius, no, ara tenen poc nivell. Havien tingut un gran nivell,
sí.
Però ara ha baixat. Ha baixat perquè els hi has de donar oportunitats, com comença un club que comença una divisió i va pujant, perquè acaba ho fan més bé, doncs va pujant, i jo crec que irà pujant tot, no?
Però sembla elemental que si la ciutat... Si estiguéssim amb el mateix nombre d'habitants, s'entendria que els equipaments no creixin, perquè no cal. Però si la ciutat no ha parat de créixer, és la ciutat que més ha crescut de Catalunya, d'una manera brutal, i estem fregant els 100.000 habitants, doncs, lògicament, els equipaments no poden quedar-se aturats. Han de créixer al mateix ritme, si no queden obsolets. I la ciutat queda obsoleta. Està en contra d'aquests projectes, és aturar la ciutat.
Que un consens, no?, per elaborar un nou pla d'equipaments i mirar de forma global quins equipaments es necessiten i quins són prioritaris.
Bé, especialistes té cada equipament, diguéssim, per explicar això.
Sí, passem un prec que es consensui, que pensin, com deia jo, amb la gent, amb les necessitats de la gent. I treballem en futur, pensant en futur, no? Perquè sí, està clar que fa falta... I està molt bé tot això que has dit, Xavier. Avui tenim un tertulià de luxe aquí
no,
amb nosaltres, perquè
hi vaig treballar molts anys. Amb la Unió va ser una guerra.
Avui tenim un
luxe. O sigui, com vàrem tenir una desgràcia en el sentit de l'ensorrament de l'entitat econòmicament, quasi bé moralment s'ensorrava tota una entitat de la més antiga de la ciutat, i un edifici que queia. I que era inoperable. O sigui, tot això, fer front a això va costar molt, amb una situació de crisi, però es va planificar i no es va començar a construir fins que... O sigui, per això dic que quan es planifica i quan es gasten els diners, va molt de temps pel mig, eh? I ara pues, tindrem una realitat que ja l'hauríem de tenir fa 4 anys i bueno, la tenen 4 anys més tard. Bueno. No sé, això algú ha de donar explicacions, no sóc pas jo. Bueno. Que ja els ha donat.
Molt bé. Doncs, si voleu, tanquem el tema aquest, que ens hem anat de la biblioteca. Evidentment, tot està relacionat, ens hem anat al Teatre Auditori i de l'Auditori a la Unió.
Parlàvem abans de fer una petita menció del complicat que són les administracions, no? Els processos feixucs de les administracions, que a vegades sí que hi ha decisions polítiques i a vegades no. A vegades simplement és una maquinària que funciona sola i sembla mentida i passen coses estranyes. I us volia explicar un cas que l'hem explicat aquí a la ciutat, però no tant per valorar, a Cugat Mèdia, però no tant per valorar aquest cas, sinó que segurament vam rebre molta gent que ens deia a mi m'ha passat el mateix, o a mi m'ha passat això, i volia saber què en pensau. O sigui, si a vosaltres us havien passat o coneixeu casos similars de burocràcia, no? D'allò que la burocràcia de les administracions se us acaba engolint. Un veí de Sant Cugat li van arribar a embargar el compte corrent per un deute, i poso deute entre cometes, de 34,08 euros. Un deute que ja havia pagat. És a dir, ell va entrar a la pàgina web, va pagar l'impost de circulació i se'n va desentendre. Això va ser el març de l'any 2023. El mes de juny rep una carta de la Diputació, que recordo que és qui recapta els impostos de l'Ajuntament, que els té delegats, i li diuen, vostè no ha pagat, ha de pagar i amb recàrrec. I ell va a l'oficina de recaptació, aquí al carrer Sant Ramon, i diu, escolti, ensenya el rebut del banc que diu que li han tret els 34,08 euros. I allà no saben per què, exactament, li diuen, miri, faci una cosa, torni a pagar, atura el procés d'embargament i faci una reclamació i li tornaran els primers diners. Això que segurament fem tots, o molta gent ho fem, o allò que pagues la meitat de la multa per evitar que, no, si et posa una multa al carrer, no, tal, per evitar processos pitjors, ell va dir, no, jo ja he pagat i no vull tornar a pagar. I aquí es va complicar la cosa, va començar a rebre requeriments de pagament, cada cop més recàrrecs, fins que el 30 de gener li embarguen el compte i li retiren els 34,08 euros, més els recàrrecs, que eren al voltant de 12 euros més. Mm. Val? 12 euros més, 47 i pico, i escaig, li van cobrar. Aquí ja es va fartar, se'n va anar a la síndica, va fer una queixa, va enviar una carta a la Diputació. I en paral·lel va enviar un correu a Cugat Mèdia. No sé si també ho va fer altres mitjans, però en tot cas nosaltres el vam rebre. Vam trucar a la Diputació i, misteriosament, el dia que Cugat Mèdia truca a la Diputació per preguntar per aquest cas, responen a les cartes i ja està tot solucionat. Li han tornat els diners, però li han tornat els 34 euros, no els recàrrecs. Perquè consideren que la culpa va ser seva, perquè, ara no entrarem massa a detalls, va ser ell que es va equivocar a l'hora de pagar, que va pagar una cosa que no li tocava. En tot cas, i està doncs bastant indignat per tot plegat i per tot el procés. Per tant, no sé si us ha passat alguna vegada això que us han dit, no, mira, paga doble i després reclama, ja t'ho tornarem, etc. O coneixeu casos d'això, de com una maquinària administrativa gairebé no entén de que parlin dues persones i vegin la realitat i es solucioni en un moment.
El que tinc entès va ser un error seu en la qüestió informàtica.
Correcte.
És a dir, es va equivocar la pantalla, va clicar una cosa en comptes d'una altra, però l'important és que va pagar i no hauria de tenir més problemes. És a dir, si va pagar i ho pot justificar perquè té el compte bancari, etcètera, que ho demostra. Però, no, personalment jo no m'hi he trobat amb alguna cosa tan bèstia com aquesta, perquè és tota una odissea, pobre home, m'imagino. Però sí que és veritat que el món, tal com està enfocat, ja ho hem parlat algunes vegades, no està pensat per la gent de partir de certa edat en amunt. I quan ho ha de fer per la via informàtica, aquesta gent s'atabala i s'equivoca i es passa tot un matí per veure on ha de clicar la casella que convé, intenta entendre allò i no se'n surt, i no troba una altra possibilitat que, que a vegades comet errors que li costen tot això. No sé exactament l'edat que té aquest senyor, no és un noi jove.
Ha acabat de jubilar.
Val, doncs, ja, el món informàtic, clar, el món està enfocat d'una manera que tot es pot fer online. I no faci-ho online, que és molt ràpid. Ja veurà que és molt ràpid, però aquella persona aquell no és el seu món, de manera que de ràpid allò per ell és lentíssim. Mm-hmm. S'hi pot passar un dia. A algú més jove li pot costar molt d'entendre que s'hi pugui passar tot un dia per entendre què ha de fer i quines pantalles ha d'anar obrint. Però allò és elemental. Allò, si coneixes la psicologia de la gent gran, ho entens perfectament. I aleshores, aquest home ha viscut una odissea, però d'aquí podem extreure una
aprenentatge.
No, bé, un... una lectura, en podem fer una lectura, perquè tu has dit Cugat Media es posa en contacte amb l'administració i per art d'encanteri la cosa se soluciona. Perquè veiem la força, parlem de periodisme, no? La força que té la premsa, el periodisme, la força que té la premsa encara, de proximitat amb el ciutadà. És a dir, quan el ciutadà es troba col·lapsat davant de l'administració, perquè ell té nom i cognoms, a ell sí que el van a buscar, l'administració sí que sap qui és ell, però ell no sap qui és l'administració, perquè avui parla amb un funcionari, demà parla amb un altre, i no sap com se diuen aquelles persones. En qui va parlar? No sé, una senyoreta, que tal? No, era un senyor... I allò és un monstre que et devora i tu et sents absolutament impotent. I la premsa és el teu gran aliat. Si vas a la premsa, se solucionen moltes coses que si fa... Has de fer els tràmits legals, si tu et queixes. Això ho has de seguir, perquè has de fer un procediment. Però no és incompatible en que vagis a la premsa, perquè si fas el procediment, com que allò és anònim i silenciós, a l'administració o a l'empresa privada, que també passa en empreses comercials, li és igual, perquè no té repercussió. Però quan l'empresa o l'administració veu el seu nom en clau negativa, la premsa, això no ho suporta. De manera que, si teniu problemes, aneu a la premsa.
Qualsevol, també el tot.
Bé, el tot, només has de mirar la carta dels lectors que
funciona,
de queixes de l'administració n'hi ha unes quantes. Estic d'acord amb això que deia el Víctor, no? De que a vegades l'edat hi té a veure, però a vegades no. Jo a vegades també he de fer algun tràmit que també m'he sentit superada algunes vegades.
Exacte.
Ara amb la declaració de la renda m'ho estic mirant i ja veig que tens un avís que potser t'hauries de revisar abans de donar-li ok, no sé, penso, ai, ara aquest avís jo no l'entenc. O sigui que al final has d'agafar algun assessor que t'ajudi a veure què et diu aquest avís, que no fos cas que la caguéssim i hagués d'acabar pagant quan m'han de retornar. Però bé, l'altre dia a casa meva es va passar un cas similar. Bueno, similar, no, però la meva mare va intentar, li van posar amb un cotxe amb el seu nom, que conduïa jo, una multa, i va intentar fer el canvi de conductor, que ella no volia constar, que la multa l'havien ficat a ella perquè el cotxe el conduïa jo. No se'n van sortir, altres vegades en havien sortit, el que ell al final va pagar la multa, abans no li fiquessin aquest recàrrec de més de, no, de la multa, barata, no?, aquest descompte que et fan, perquè si la pagues a ser i et fem un descompte, oferta. Sembla una mica de broma, això
oferta.
També.
O és una oferta.
Sí, perquè és que si no se li passava el termini i no va aconseguir, o sigui, que ella ha dut delatar-me a mi, que va fer un excés de velocitat, era jo, perquè ella no volia de cap de les maneres que la multa constés el seu nom, però quan el cotxe el portava jo, i no ho va aconseguir. I no seria que tampoc, bueno, té 60 anys, no sé si seria, però bueno, és una persona que està acostumada a fer aquest tipus de tràmits, vull dir, no va trucar trànsit i no hi va haver manera, tampoc.
I aquí és lo important, aquí és on te vull anar a parar. Jo conec l'Andreu Vidal, és farmacèutic i ha treballat tota la vida a l'administració.
Per
tant, és una persona que li hem d'agrair el que ha fet, perquè no es tracta de ser gran o no gran, o analfabeta en informàtica, perquè encara que estiguis acostumat a treballar, perquè ell està acostumat a treballar, el sistema és molt complex i dificultós, i t'ho van canviant. Perquè veus, la teva mare se'n va sortir una vegada de canviar el nom del conductor,
no, moltes
i aquesta vegades. Vegada no.
Moltes vegades.
Les coses les van canviant i t'ho van dificultant. A mi me passa contínuament. Jo, a veure, no vull passar d'arma de llesta, però jo no em considero tonta, però em sento tonta. I penso, si jo em sento tonta moltes vegades, aquesta gent que no té, no sé, no té la disponibilitat que tinc jo, com se deu sentir? Perquè jo pateixo, doncs els meus deuen patir més. I llavors em sembla molt bé que l'Andreu hagi fet tot aquest camí, perquè no és un problema econòmic, està claríssim, però com que és una persona que sap com van les coses, ha volgut aguantar. I al final ha anat a la síndica i ha anat als mitjans de comunicació. I just aquell dia responen.
Clar,
és molt trist tenir que fer això. És molt trist, però posa en evidència que les administracions no estan per servir a la gent. Estan per fastidiar-la i per agobiar-la. I haurien de tindre un esprit més de servei, perquè és que viuen de la gent.
I a vegades els
és
recordaria...
És que sembla que te culpabilitzin de tot.
Els recordaria els funcionaris que treballen per als administrats, que som nosaltres.
Clar, haurien de...
Perquè a vegades vas a fer alguna petició i és com si, perdoni, però vostè treballa per mi.
Se suposa. Però t'atracten com si
fos. A mi va passar una vegada que vaig fer una conferència a la Garriga i bé, l'Ajuntament pagava 300 euros I bé, i aleshores, clar, sempre havies, mai no s'havia fet informàticament, i em van demanar que ho havia de fer informàticament. Quan em van dir això, vaig dir, ai, Déu meu, patirem.
Hi ha gent que renuncia a cobrar aquests 300 euros
ara
per això.
Ara t'explicaré.
És que tot són àmplies dificultats.
Aleshores em van enviar, diu, no, aquí ho veuràs molt fàcil, i em van enviar un manual que m'havia de llegir per endevinar com havia de funcionar dintre d'aquella pàgina. Vaig dedicar-hi un dia, realment, matí i tarda, intentant, no me'n vaig sortir. I els vaig dir, escolteu, no me n'en surto. Jo us dono les meves dades, ompliu vosaltres. El que jo faria, feu vosaltres. Jo us dono les dades i us autoritzo, i ja està. No podia ser de cap manera. I em van dir, no, però ja t'ho explicarem d'una altra manera. Va ser impossible. Finalment els vaig dir això que dius tu. Els vaig dir, escolteu, sabeu què? Renuncio. No vull els diners, perquè el temps que estic dedicant a això és superior al temps que he dedicat a la conferència. Per tant, no, és que no em surt a compte. De debò, no m'interessa, gràcies.
I d'això se'n valen,
no,
eh?
I em van dir,
Em
van dir que no, que de cap manera, que havia de cobrar. Perquè, clar, està pressupostat, i aquells diners... Allò no és una empresa privada.
És l'Ajuntament.
Té un pressupost, i allò, aquells diners no poden quedar penjats. Me'ls ha de donar.
Seria romanent.
Romanents van a la panxa del bou, eh?
No, què va passar? Van dir, no t'amoïnis, està solucionat, ja està fet.
Final, està fet.
Sí. Jo vaig dir, veieu com és possible si humanament hi ha voluntat.
Clar. Sí, sí, el que li va passar... Ah, perdona, digues.
És que això, gent molt coneguda, el programa Enraonar que fèiem, espero que algun dia el reprenguem.
Paraula preciosa.
Gent molt important d'aquest país em va trucar dient que renunciava a fer tot el procés que se li demanava per ingressar a 150 euros, perquè eren de dos, les conferències... Bueno, tenien pressupostos molt petits. I renunciaven, i van renunciar, i van dir que no volien, no. Però això no és a la Garriga, passa
a tots els ajuntaments.
Però jo volia dir una altra cosa, ja no tant dels ajuntaments, o de l'administració, sinó de la banca. O sigui, la banca, no sé, aquest any ha tingut rècords mundials, no?, de beneficis, no? Una part d'aquests beneficis es deuen a moltes coses, eh? Però una part és l'eliminació de personal d'atenció. S'elimina personal i, per tant, guanyes més. Com que no has de pagar el personal, guanyes més. No sé si és molt, eh? Però
sí,
alguna
sí,
cosa
sí,
és.
Guanyen molt.
Com veus allà a la caixa, els iaios, amb la llibreta, intentant saber com funciona, entens el problema. Hi ha hagut una revolta en el món dels pobles petits per tenir un caixer. Per què? Perquè tenen la llibreta, perquè és la manera que introdueixen, entenen com funciona el caixer, però més el que has de fer per internet amb l'ordinador, això no ho entenen. I aquí estem fent una segregació per edatisme en el sentit d'ismes, vol dir a una generació sencera que ha fet gran en aquestes entitats amb la llibreteta, portant la llibreta cada dia, durant tota la seva vida, han fet gran aquestes entitats que ara se'n burlen i els deixen al marge. Això és un escàndol. Hi ha hagut una revolta tan gran que han hagut de ressortir i ara fan un rentat d'imatge posant els caixers i tal, i uns posaran un camió que passarà cada setmana pels pobles, no sé què, perquè... Però, bueno, escolti, és que no calia això. O sigui, calia que perdessin un 0,00001 dels seus beneficis per mantenir aquests caixers. No calia fer res més, però no ho fan. O sigui, els que volen aquests 0,00001, que són molts calés, suposo, imagino.
Sí, però obren el meu poble caixer, han tancat tots els dies de setmana, em sembla que obren un parell de dies, 2 hores, i allà hi ha unes cues. A l'Ostrangia els hi vaig dir a la caixa que, com
havien dit, Santa Pau,
com que traurien com que van treure l'oficina, fora els diners d'allà.
Ens hem quedat sense temps. És un tema que donaria per molt, i els bancs, déu-n'hi-do. Si vols, en parlem un altre dia. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots tres amb el convidat, Xavier Fornells. Recordeu els oients cada dimarts i cada dijous a 9:45 del matí per la 91.5 de la FM i també Cugat.cat, la tertúlia ciutadana Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat.